Avui ens preguntem, en qualsevol cas, com podem reaccionar col·lectivament davant la corrupció que contamina la vida política. És important que, encara que aquesta actitud de perversió vagi malauradament amb la condició humana, com ha dit aquests dies, per exemple, Mariano Rajoy, la societat trobi mecanismes amb pactes de transparència o amb el que sigui, per aïllar les persones que estiguin mínimament sota sospita, alhora que també cal trobar formes de reintegrar-les, si elles i els ciutadans volen, en aquest servei tan necessari que és la política com a servei a la societat. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat i ho fem recordant la pregunta del dia, una pregunta que tracta precisament sobre la corrupció. Avui us preguntem, amics oients, quina sensació us produeix la corrupció política amb el cas Rita Barberà i altres. Podeu respondre desconfiança en els partits polítics i les institucions, indignació amb un sistema partitocràtic massa degradat o necessitat d'un compromís per acabar entre tots amb aquestes pràctiques. Són tres opcions que podeu triar o bé les podeu substituir o veure com afegiu també algun comentari. De moment, entre els qui heu participat en l'enquesta, esteu dient el 55% que sentiu indignació amb el sistema partitocràtic massa degradat. Un 36% us decanteu per la necessitat d'un compromís per acabar entre tots amb aquestes pràctiques, amb la corrupció, i un 9% que teniu sensació de desconfiança amb els partits polítics i les institucions. Quina sensació us produeix la corrupció política? Amb el cas Rita Barberà i altres, de moment hem tingut alguna opinió. Per exemple, Pere entrena, ens diu, indignació per la qualitat de la política en general. Ningú no dimiteix, ningú no assumeix responsabilitats, ens diu aquest oient, i ningú no va a la presó. Bé, ningú no. Els pobres sí que van a la presó, ens diu. Són alguns dels missatges que us estem recollint. Per exemple, també ens ha expressat la seva opinió Maria Mercè Usón, des de la comarca de l'Urgell, ens diu: tinc una sensació tan desagradable que em revolta l'estómac. Bé, són de vegades opinions apassionades. Avui compartim la taula del Mirador de l'Actualitat amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, que ja és aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Toni Florido. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, a vostè quina sensació li produeix tot això? Que no és nou, d'altra banda.
No és nou, és malauradament d'aquest tema, és un tema que en podem parlar durant tot l'any o a cada temporada, és, podríem dir que és atemporal. I sobre la pregunta que feu i les tres possibles respostes, la desconfiança, la indignació o la necessitat de compromís per intentar-ho solucionar entre tots, evidentment hi ha d'haver una barreja de tot, no? És inevitable sentir desconfiança i indignació. De fet, si no fos així és que no tindríem moral. Però crec que és més important la reacció per intentar solucionar-ho. No només ens hem d'indignar i enfadar, sinó que hem de fer coses per evitar, amb la mesura del possible, que això pugui continuar passant.
I saludem també, que igualment comparteix taula avui, el director de Justícia i Pau a Barcelona, l'advocat Eduard Ibáñez. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé,
avui
parlem del tema de la corrupció. Hem preguntat als oients quina sensació els produeix la corrupció política amb el cas Rita Barberà ara i amb altres casos, i la veritat és que estem tenint respostes molt apassionades. Indignació, que ningú no dimiteix i ningú va a la presó, que només els pobres van a la presó, que això és injust. Vostè quina sensació té?
Ui, és un tema molt, molt gros, que té molts aspectes i moltes dimensions. Una cosa que diria així molt ràpida és que efectivament és una xacra molt important, un problema molt important que tenim i contra el qual hem de lluitar. I hem de lluitar de moltes maneres. No pensem ja immediatament en la presó i en les penes i en els càstigs, perquè és un tema cultural, és un tema d'educació i de cultura. I, per tant, en una societat en la que no hi hagi una bona cultura del respecte a la llei, del respecte a l'autoritat, del respecte al que és comú, als béns comuns, als béns públics, de respecte als altres, doncs fàcilment hi haurà persones i hi haurà polítics que cauran en la tentació, o no diguem tentació, a vegades la maldat directament, de tenir comportaments com els que parleu, no? Per tant, és un tema, jo crec, molt gros i que mereix una reflexió molt a fons des de molts estaments de la societat. No només una qüestió de tertúlies, que és important que se'n parli les tertúlies, sinó també d'escoles, d'universitats, d'institucions socials. a dintre dels partits polítics, a dintre dels sindicats, en totes les institucions socials s'ha de debatre sobre aquest tema.
I què creuen vostès que ha passat amb el cas de Rita Barberà? Quan era alcaldessa de València, segons el Tribunal Suprem sospita o intueix, podria haver caigut en un presumpte delicte de blanqueig de capitals a partir de determinades concessions, blanqueig de capitals. Bé, més o menys sense ser entesos en economia, sabem el que és, no? Són diners que entren en negre i surten en blanc, per entendre'ns. S'intenta legalitzar per unes vies no legals, per entendre'ns.
El primer és sospitosa, encara no
és ni tan sols, exacte, no és ni tan sols investigada. S'ha obert una causa contra ella.
Fa una mica de mal fer opinar sobre qüestions que estan obertes, no? Qualsevol cosa que puguem dir, en el cas que fos innocent, seria una gran injustícia. El que passa que, en fi, les dades que coneixem, tot el que ha passat al País Valencià, sembla que, en fi, és prou evident que hi va haver com una mena de xarxa d'interessos corruptes, que no sé si la derivada del cas de la Rita Barberà és una simple branca o és un bolet, però sí que el País Valencià ha patit una degradació política i corrupta durant els darrers anys en relació amb el que va ser el boom immobiliari i en fi...
Determinades infraestructures, per exemple, un aeroport...
El que passa que, bueno, ara la Rita Barberà, com a símbol, és com un carmel, no?, de poder parlar del seu cas, però l'altre dia llegia, i tu també ara ho apuntaves, que el cas dels dos expresidents d'Andalusia es veu que el fiscal valora el que s'ha substret o el que s'ha perdut o el que s'ha robat en 741 milions d'euros.
Sí, sí, tot comptant els falsos expedients de regulació que haurien beneficiat determinades empreses que els van fer,
etc. Sí, 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 sí. Però és que 741 milions d'euros són 123.000 milions de les antigues pessetes. És a dir, no sé quants bolsos de la Rita Barberà s'haurien pogut comprar amb aquesta quantitat.
Quan
no?
Es parlava, permeti'm la frivolitat, dels vestits de Francisco Camps, sí, l'expresident valencià.
Tot és corrupció, tot és pervers, no? L'abús de l'autoritat i del poder. Però això, quantitativament parlant, sembla que és molt, molt clar, no? Però també hi ha una altra mena de corrupció, no quantitativament parlant tan important en diners, però sí en altres aspectes. El milió i mig d'euros que el ministre Fernández Díaz va pagar, sembla ser, per una informació falsa per perjudicar en el que era aleshores l'alcalde Trias, també és corrupció. És una quantitat menor, però potser més important, perquè, miri, robar per enriquir-se és dolent. Però robar per perjudicar voluntàriament altres persones i adversaris polítics, jo crec que és pitjor.
I en tot cas, la tàctica personal per de fer mal, no? Més enllà de diners o de coses materials. Bé, tot això parlem amb la prudència, sempre, sobretot que no hi hagi ni judici ni condemna, però, efectivament, la corrupció de la qualitat més que de la quantitat, com deia el senyor Florido. Però centrant-nos en el cas Rita Barberà, sobretot, i podem entrar en altres qüestions, vostè què creu que ha passat, senyor Ibáñez?
Jo la veritat és que no m'atreveixo a dir massa cosa, perquè el que sé és el que publiquen els mitjans i tampoc ho he llegit ni seguit a fons. Per tant, seria imprudent que jo volgués entrar en això, però sí que em sembla una cosa òbvia, no? I és que el que ha passat al País Valencià és molt gros. El que ha passat durant tants i tants anys...
Ha passat en molts àmbits, però infraestructures i obres.
És el que anava a dir, no? En molts àmbits, en particular el País Valencià, el govern valencià, sembla que també l'Ajuntament, pel que ara sabem del cas aquest, de l'Ajuntament de València, però també hem de dir que això ha passat en molts altres llocs i que és un fet bastant general en la immensa majoria de partits polítics i institucions públiques, és a dir, a tot arreu s'han produït casos, no? Aleshores, jo crec que s'ha de ser conscient de que no utilitzem aquesta, jo no ho dic ara pel Partit Popular, que no s'utilitzi això com si fos una arma política, no? Com una arma política per desgastar l'adversari. Jo crec que és important que els casos que es coneguin es debatin, es demanin explicacions, però que no es faci, com ara es comentava, no? De la corrupció de l'altre, la meva manera de fer política. Aleshores, això fem un flac favor a la democràcia. I la corrupció en general, de l'altre i la pròpia, És el que s'ha d'analitzar.
Tots tenim la temptació una mica de pensar, ui, ara Rajoy ho té una mica més difícil per ser investit. És una temptació en què tots podem caure, però potser no hauria de ser així. És a dir, si el PSOE lliurement decideix mantenir-se fermament en el no a Rajoy, potser no hauria de ser ara per aquesta qüestió sobrevinguda o per altres.
Això tindrà una influència molt relativa. És a dir, la paràlisi, el problema ja el teníem i el bloqueig era per motius molt més, no sé si molt més importants, però molt greus. Això potser afegeix més llenya, però no crec que això sigui determinant. Però que el PSOE també ha de ser molt conscient que dintre casa seva ha tingut molts casos, i també s'ha anat sabent, doncs, tots els casos de corrupció a Andalusia, sense anar més lluny, no? Però hi ha aquí a Catalunya quants partits esquitxats. Per tant, la meva denúncia és aquesta, avui, no? Prou d'utilitzar la corrupció de l'altre partit com a manera de desgastar, com a manera d'utilitzar i com a manera de desviar l'atenció, no?
Potser també hem de dir, i això també per ser justos, que la Comunitat Valenciana, no tot aquest dinamisme econòmic i aquestes inversions que s'han fet han estat dolentes. Segurament els ciutadans valencians tenen la sensació que també hi haurà hagut coses bones, eh? No tot són casos Barberà o casos de l'aeroport de Castelló o altres obres faraòniques.
El País Valencià durant molt de temps ha tingut el PP unes majories absolutes.
Això que
molt
segur que no tot és dolent el que ha fet el PP o altres partits que han governat.
Ha fonamentat la seva hegemonia en el País Valencià amb diverses qüestions, no? Evidentment, el boom immobiliari va afectar a gran part de la població, també la guerra cultural, esdevenir com bandera del blaverisme, també això el va consolidar.
Blaverisme, perquè aquells oients que potser no ho entenguin, aquesta defensa del valencià com a independent de la cultura catalana, per entendre'ns, no?
Bueno, més que... Això és una manera generosa de veure-ho. Ells van fer més aviat una contraposició més radical. Els valencians i la cultura valenciana, que té una relació amb la catalana, des del meu punt de vista, es pot considerar
que... És evident, Ausias Marc i tot el tronc de la llengua catalana.
Ells, la seva bandera no era que no hi havia relació, era que negaven que hi hagués cap relació cultural i de cap mena. Fins i tot arribar a l'extravagància de dir que són idiomes completament diferents, no? El català i el valencià. Però bé, sobre això ells van agafar una bandera, van consolidar una hegemonia política. El partit que li podia disputar el Partit Socialista del País Valencià no va saber contrarrestar això i, en fi, i va ser una barreja de moltes coses. Però tenia majories absolutes folgadíssimes.
Sí, bueno, sí. Precisament per això, no? Probablement, quan hi ha una acumulació de poder en un determinat partit, perquè s'instal·la en una institució pública durant molts anys i, a més, obté majories absolutes que utilitza d'una manera també, a vegades, fins i tot abusiva, doncs això hem de saber, ja està més clar que l'aigua, que porta a que més fàcilment es produeixin casos de corrupció. Per tant, motiu de més, perquè hi hagi més limitacions i més controls en aquells governs que es troben en aquesta situació. O sigui que vigilem aquests governs o aquests partits que es troben en un determinat govern durant molts i molts anys. Jo crec que això s'ha demostrat claríssimament en el cas del País Valencià, que és que, a més allà, va coincidir que tenien totes les institucions controlades, municipals i evidentment, la valenciana, no? I això, doncs, ara es veu el resultat.
Bé, avui parlem a la taula del Mirador de l'Actualitat amb l'advocat Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, i també amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Podríem seguir comentant moltes coses del País Valencià, d'altres llocs, d'Andalusia. Efectivament, la corrupció, malauradament, és present en el cas del País Valencià, quan ens referíem a aquests corrents com el blaverisme o altres, i també algunes presumptes males pràctiques en la vida política. Hem de dir que això va més enrere del que són els governs dels últims anys del PP, és a dir, que són problemes que existien. El blaverisme és anterior a Rita Barberà, Francisco Camps o altres corrents o altres idees. En tot cas, la realitat és la que és i bé, que els jutges treballin. Aquí costa una mica d'articular, no?, com socialment veiem la corrupció i després com la justícia ha d'actuar. Aquesta justícia que ha de ser independent. Vostès què creuen que podem fer com a societat per aïllar la corrupció? Per exemple, un cas com el de Rita Barberà o com el de Xavi Sigriñán, que ja estan apartats de la política, però quan passa amb algun polític en actiu, Què podem fer? De quina manera es pot fer un pacte?
Sí, a veure, jo vull dir, a l'inici em penso que no hem de centrar-nos solament en la qüestió de la justícia i de les penes. Jo crec que aquest és un tema important. La justícia ha d'actuar, ha de tenir mitjans per investigar, ha de fer-ho de manera relativament ràpida, no pot estar 50 anys per una causa, no? I ha d'imposar penes justes i, en alguns casos, severes, davant de casos greus. Això em sembla evident, però crec que seria un error focalitzar tota la lluita contra la corrupció en això. Jo per això insistia, és un tema cultural. Aleshores, és un tema en el que necessitem molts més controls que la justícia. Per això estan les oposicions en els parlaments i en els plens municipals. A vegades sembla que l'oposició és el convidat de pedra, no? L'oposició té un paper molt important. Quan un diputat o un regidor l'elegeix els seus veïns i no governa, continua tenint una missió fonamental, que és controlar i prevenir la corrupció dels qui governen. I, per tant, aquest és un tema. L'altre, els mitjans de comunicació, que han de ser lliures, i també han d'intentar ser, en la mesura del possible, objectius, ja no dic imparcials, perquè cadascú té la seva ideologia i la seva d'això, però també tenen un paper fonamental. I després la ciutadania, que té molts canals per participar, molts àmbits on pot demanar explicacions. Hi ha cada cop més canals per informar-se i per demanar explicacions als polítics del que s'està fent, de com s'estan decidint coses des d'adjudicar una escola de música a construir una carretera. Tot això els ciutadans no poden suposar que tot anirà bé si ells no vigilen. Per tant, els ciutadans també han de vigilar. I s'han de vigilar ells mateixos, perquè la corrupció no només és dels polítics, està molt estesa, malauradament. Els polítics és l'última expressió d'una cultura que, per desgràcia, com jo deia a l'inici, doncs, no és prou respectuosa de la llei i dels drets als altres i del que és públic, no?
De fet, com bé comentaves, és un tema cultural. A la ciutadania el que ha de fer és ser exigent. En qualsevol país de l'àmbit democràtic, del nostre entorn, qualsevol dels casos que nosaltres hem conegut hauríem motivat des de la pròpia societat que els propis partits haguessin pres ja mesures molt clares i concretes. Als Estats Units o a Alemanya, o podem mirar a la Gran Bretanya, per exemple, quan un polític es descobreix que no ha fet una cosa moralment correcta, dimiteix o el cessen. Aquí costa molt. I costa molt perquè, diguem que ara, la corrupció ens indigna molt, però crec que no ens ha indignat sempre tant com a societat, i en el moment que hi havia benestar i no hi havia la crisi, jo crec que hi havia una mica de fins i tot de certa admiració en aquells casos de les persones que havien demostrat un enriquiment ràpid o poc lícit. Fins i tot la figura de l'espavilat sempre ha tingut com una mirada carinyosa, no?, per part de la gent, i això ha de canviar. Hem de construir una societat que quan una persona, sigui o no de l'àmbit de la política, un veí, qualsevol, comet una corrupció de qualsevol mena, doncs ens ho mirem amb desaprovació i no fomentem la connivència amb actituds que són corruptes. Des d'un posicionament moral, quan això es té de forma sòlida i es projecta en la societat, es construeixen societats exigents i que, per tant, no permeten que es puguin fer créixer monstres. Perquè, clar, fins a arribar al punt del que estem veient a la premsa, han hagut abans esglaons menors que s'han anat pujant en aquesta escala cap a la corrupció sense que ningú hagués dit res o no ens semblés tampoc tan greu.
Totalment d'acord. I això és aplicable a tantíssimes coses, no? Per exemple, jo sempre parlo de la qüestió dels impostos, no? Com està degeneralitzat, encara, malauradament, la idea de que pagar pocs impostos i, si pot ser, escapar-se una mica de pagar impostos, està bé, no? I això molta gent ho viu així. Aleshores, és en aquesta cultura que apareix la corrupció, la cultura de que, per això, pagar els impostos, pues, si pot ser, no, saltar-se els semàfors potser tampoc, o aparcar en doble fila, o qui diu això, doncs pagar malament els propis treballadors, no? Tots són exemples d'una cultura generalitzada que després els polítics, com que tenen més poder, doncs quan actuen incorrectament, el que fan potser és més greu, no?, que el ciutadà de peu, que bueno, pot deixar de pagar un impost, però clar, no, potser no podrà fer les barbaritats que poden fer doncs, els que són presidents de govern. No? Però vull dir que aquesta cultura és la que cal erradicar, i això exigeix molta formació ètica de la gent, no? Formació ètica i codis ètics en les institucions, en les entitats, en les associacions, a tot arreu s'ha de generalitzar aquesta formació i aquest discerniment del valor de que hi ha unes regles, de que s'han de respectar el que marca la llei democràtica, no? Tot això és un treball cultural enorme.
I això, senyor Ibáñez, senyor Florido, existeix a la política i existeix en la vida de cada dia. Tots hem comentat alguna vegada els últims anys amb IVA o sense IVA, no? Aquestes coses que comencen en un àmbit molt petit i que continuen en àmbits de poder més grans.
Al final, a mi em fa l'efecte que a vegades el que passa és que ens escandalitzem per la quantitat del robat. Però si fos menys, potser no ens importaria. I això, aquest és l'arrel del problema. O sigui, robar és robar. I perquè sigui una quantitat més gran, evidentment ha de tenir una pena major, però èticament i moralment ens ha d'escandalitzar en qualsevol cas i en qualsevol moment quan veiem una actitud en aquest sentit corrupta, ja hem de reaccionar. No hem d'esperar que es vagin acumulant casos de corrupció. I això, jo des del meu punt de vista, es comença a casa, a la família. Els valors que eduquem en els nostres fills han de ser molt, molt consolidats, molt sòlids. Hem de fer des del principi de la formació de la persona, l'hem de guiar amb un marc de referències sòlids i potents, com perquè quan sigui adulta pugui prendre decisions i pugui detectar clarament quines són els comportaments correctes i dels incorrectes.
I, per exemple, el Parlament de Catalunya, les Corts Espanyoles, es podria fer alguna cosa a nivell polític, a nivell de llei, per aïllar la corrupció, per millorar la transparència, per tenir mecanismes compartits per tots? És que avui pot passar en el meu partit, demà pot passar en el de l'altre, i que tots una mica ho assumim com un mal de tots, no? Igual que les coses bones poden ser un bé de tots.
Evidentment, hi ha moltes coses, moltes ja se saben, però el que passa que no es fan, no? I fins i tot s'han acordat i després no s'apliquen, no?
Potser una llei de transparència més contundent.
Ja n'hi ha,
ja n'hi ha, sí, sabem, sí.
Avançar la transparència és important, sense exagerar, perquè a vegades també es cau en generar més burocràcia que el que... Bé, però hi ha moltes coses a fer. Jo una que sempre penso, que és que els partits polítics haurien de tenir codis ètics molt més estrictes en el que totes aquestes qüestions quedin molt clares, no? De què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, com respondre davant el que s'ha fet, qui respon, qui és responsable de que algú per sota meu, per sobre, hagi comès una il·legalitat, què s'ha de fer? Totes aquestes situacions s'han de tenir molt clares, molt detallades. I després formar els quadres polítics a persones que arribaran a governar en l'àmbit que sigui, des del més petit fins al més alt, però aquestes persones haurien de tenir una formació dels propis partits, perquè els partits són els interessats en no tenir aquests escàndols, són els primers interessats, però encara que només sigui perquè els hi resta vots. Llavors, és formació perquè tinguin eines per distingir el que es pot fer i el que no es pot fer, perquè a vegades és veritat que hi ha maldat, però a vegades pot ser més aviat imprudència, o a vegades, sense adonar-se'n, es cauen en pràctiques que tothom es pensa que són acceptables, però perquè no hi ha hagut un debat seriós de dir, a veure, vols dir que això... Bueno, és que ho fan tots. A veure, asseiem-nos i rebre regals. A veure, què vol dir rebre regals? Quins regals es poden rebre? Per quins motius? De quina quantitat? O no es pot rebre cap regal, que és el que jo penso, que no s'hauria de rebre absolutament cap regal, però bueno, si un polític un dia doncs, li porten unes flors, doncs home, sense exagerar, no? Vull dir, totes aquestes qüestions s'han d'haver parlat més i no hi ha prou debat sobre aquestes qüestions a dintre dels partits i en els parlaments, no? Uh-huh.
També podria ajudar una mica que el sistema electoral fos més directe i que, per tant, poguéssim triar els nostres diputats directament la ciutadania sense passar tant per la cotilla dels propis partits polítics, no? Que sense voler demonitzar els partits, que tenen un paper social molt important, però a vegades, doncs, quan un polític ha de respondre més en l'estil anglosaxó, amb l'electorat directament que li va a l'escó del vot directe dels ciutadans, ha de rendir comptes més sovint, de forma una mica més clara, i probablement no pot amagar-se darrere de la pantalla d'una organització més gran i potser d'aquesta manera el seu capteniment és més adequat.
I després un tema fonamental, que també és recurrent i no acabem de resoldre, que és el finançament dels partits polítics, que és una part importantíssima de la corrupció que ara estem analitzant, en els tribunals és el que s'està jutjant en bona mesura, i de la qual ve altra corrupció, no? Perquè això genera altres problemes. No? Hem d'aclarir-nos d'una vegada quin tipus de finançament han de tenir els partits polítics, públic i privat, només públic, només privat, això és un debat que no s'acaba de fer, d'agafar per les banyes, diguéssim això. No?
Amb les quotes no arriben.
Amb les quotes no arriben. Aleshores, les subvencions tot ho han de finançar els poders públics? Home, potser sí que han d'ajudar, perquè si no, potser només arribarien els partits polítics connectats amb la gent rica, no? Ara, bueno, hi ha d'haver uns límits a les donacions, sí, però tampoc s'han de prohibir. Bueno, no sé, aquest debat és fonamental. I un cop tinguem clar quin model volem, regles molt clares i molt estrictes per evitar que a través del finançament dels partits polítics doncs es colin altres coses, no? Com és doncs, les adjudicacions arbitràries d'obres públiques, o el blanqueig de diners, o altres qüestions. No?
Mm-hmm. Aquest és un aspecte que es nota la incomoditat dels partits polítics de fer el debat, perquè quan es parla de finançament dels partits polítics, jo crec que tenen com la sensació de que la societat està com molt pendent, i malauradament aquest és un debat molt necessari. Jo crec que el finançament hauria de ser bastant lliure, perquè jo crec que si ens fixem en els casos en els països on això passa, per exemple, als Estats Units, podem veure que el Partit Demòcrata, i en aquest cas la Hillary Clinton, ha recaptat molts més diners que el Donald Trump. Per tant, el mite de que potser només els rics, els partits dels rics acabarien finançant els partits, uns i no d'altres, bueno, els casos que es van veient no acaben d'ajustar-se, perquè avui en dia som una societat en xarxa, jo crec que la solidaritat és molt transversal, i si tu tens un projecte polític que t'agrada i li vols donar suport, doncs amb donacions petites, sumades, igual fas més que una única i gran, no? I jo crec que això s'ha de debatre, s'ha de poder exposar. No crec que només s'hagi d'aportar diners públics, perquè, entre altres coses, són els diners de tots, i qui decideix quin partit mereix una quantitat o altra. Al final són els resultats electorals els que ho determinen, però això sempre és a posteriori, i diguem, doncs deixem que sigui transparent, que pugui ser un finançament privat també, però que sigui transparent, i que, en tot cas, que d'una vegada els partits polítics tinguin els recursos suficients per fer la seva activitat sense haver de caure en corrupcions de cap mena, perquè és veritat que una part important del que ha passat és per l'insuficient finançament dels partits polítics.
És interessant això que diu vostè, senyor Florido, del finançament lliure, que aquí potser està molt mal vist, o donacions anònimes, o no sé què. Als Estats Units és el més normal del món, i els partits han de posar les piles per recaptar diners.
I ha articulat a l'entorn d'aquestes aportacions una mobilització ciutadana molt potent, de base, i jo crec que això té virtut. És a dir, a vegades, relacionat amb el finançament dels partits, veiem coses que són més aviat doncs certs tòpics que perquè no tenim costum. De fet, la democràcia a l'Estat espanyol és recent i això és una cosa que no ha passat fins ara i ens fem idees. Per tant, ens hem d'anar a mirar i a emmirallar allà on ja estiguin passant altres coses, no? I a mi em sembla que l'exemple americà és molt interessant en aquest sentit.
Sí, això és molt important. Jo, més aviat, soc partidari de la llibertat, eh? Però amb unes limitacions. Per exemple, doncs, no pot ser que les empreses que s'adjudiquen obres públiques directe o indirectament facin arribar diners als partits. No, això no pot ser, perquè ja hem vist el que passa. Limitacions de molta mena, no només en els ingressos, també en com els gasten els diners als partits, perquè aleshores ells mateixos entren en una espiral de necessitar cada cop més, i s'entrampen o s'endeuten, amb la qual cosa els fa més vulnerables a tot això. Els fa més vulnerables els que realment els hi poden fer donatius, o als bancs, o etcètera. No? Per tant, límits a l'endeutament, límits a l'hora de gastar. En definitiva, més control de l'economia dels partits i no un control d'aquí 10 anys, que és el que acaba passant ara, no? Hi ha un tribunal, que se suposa el Tribunal de Comptes, no? O Sindicatura de Comptes, que se suposa que vigila això, però ho vigila de tal manera que quan ha examinat els comptes ja han passat molts anys de quan s'ha produït la despesa i, per tant, ja els problemes ja s'han produït, no? Per tant, el control, i no només d'organismes organismes públics, s'haurien d'articular doncs, una sèrie d'exigències, d'auditories, etc., no? Perquè els partits estiguin ben controlats la seva economia. Això és un tema fonamental per mi.
Avui hem preguntat quina sensació us produeix la corrupció política amb el cas Rita Barberà i altres. Abans parlava Toni Florido de les llistes obertes, precisament un oient, Xavier, de l'Hospitalet de Llobregat, ens diu les llistes obertes és una emergència que regenerarà la vida política i també pot ajudar a acabar amb la corrupció. Bé, ens diu un comentari breu, però expressat en aquesta línia. El que passa és que amb moltes reformes, aquí els actuals responsables polítics, per molt que hi hagi pactes, si és que hi ha govern a Espanya els propers mesos, no s'acaben de decidir per algunes reformes que en bona part de la ciutadania demana. Aquest seria un altre debat, però també afecta la corrupció.
Sí, jo he sigut partidari durant molts anys de les llistes obertes, però també reconec que té limitacions, perquè a la mesura que introduïm en els parlaments diputats que no tenen absolutament cap tipus de disciplina en una determinada corrent o un partit, etc., encara introduïm més complexitat a l'hora de determinar, per exemple, l'elecció d'un president del govern. Si ja ara costa el que costa, no només a Espanya, no només a Catalunya, sinó en general als ajuntaments, sinó formar majories és difícil, hi ha 4, 5, 10 partits, imaginem-nos en parlaments o en plens municipals en els que hi ha 55 persones, cadascuna que va a la seva, no? Vull dir que tampoc és la gran solució. Jo no dic que, al contrari, a mi sembla que s'ha d'anar cap aquí, però que no ens pensem que amb això resoldrem i, al contrari, això genera altres problemes que cal mesurar, també, no?
Sí, no hi ha solucions màgiques, eh?
Exacte.
O sigui, realment hi ha intents d'aproximar la política al ciutadà i, per tant, que els comptes que han de retre els polítics siguin més directes, però en tots els països i en qualsevol exemple que nosaltres vulguem mirar, veiem també problemes i casos de mal funcionament i de corrupció. No hi ha cap país que tingui un sistema perfecte en aquest sentit, però sí que a mi... Jo crec que podem generar una dinàmica de certa il·lusió i de retorn a la confiança. Més que les mesures tècnicament siguin perfectes, sí que crec en generar un estat d'ànim i una sensació de que es vol fer un canvi i que es vol millorar les coses. I jo crec que projectar aquesta sensació també és important.
Uh-huh. Bé, exemples de dimissió per assumir responsabilitats, encara que no hi hagi condemna, en tenim moltíssims per molts diferents motius aquí. No hi ha un criteri fix, però, per exemple, a Israel han dimitit ministres per... Poso l'exemple d'Israel per la proximitat de Toni Florido. Ministres per temes, per afers sentimentals, per exemple.
Sí, per molt...
En canvi, a França és tot el contrari, dimitirien per altres coses.
És cultura democràtica dels propis països. De fet, i no relacionat amb la corrupció, a la Gran Bretanya el Cameron ha dimitit, que és el primer ministre d'una gran potència, no? Per una qüestió política. Es dimiteix amb una facilitat en altres països que aquí no tenim.
Tot un president de la República Alemanya també dimitia per haver copiat suposadament una tesi doctoral, si no recordo malament, em sembla que el cas era així. Bé, tenim...
És que sembla una broma, si ho comparem amb el que passa aquí.
Sí. Exacte, sí, no, però tornem a l'inici. No? Per tant, la qüestió és la cultura i la responsabilitat dels polítics, no tant les lleis o els mecanismes tècnics. No?
Moltes gràcies per la seva participació, Eduard Ibáñez i Toni Florido, avui en el Mirador de l'Actualitat. Bona nit i fins una altra.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Ens acomiadem ja dels membres de la taula perquè tenim connexió en directe, encara que sigui només un minutet, amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana. Ell és a Assís, o entre Assís i Roma, perquè ha participat en l'Encontre Mundial per la Pau de la Comunitat de Sant Egidi, 30 anys després de la primera convocatòria amb Joan Pau II. Mossèn Jaume Aymar, bona nit, bon vespre.
Bona nit.
Quina valoració ràpida faria del que ha estat aquesta Jornada Mundial per la Pau?
Ha estat una gran festa dels pobles, de 10.000 participants, més de 500 representants religiosos, un gran clima de fraternitat, de joia, i, en fi, una aposta per una convivència en pau a les religions i els pobles. Participació també d'intel·lectuals i de comunicadors.
Efectivament, amb un gran interès de la premsa i el Papa Francesc que ha dit, entre moltes altres coses, que no existeix el concepte de guerra santa perquè l'única que és santa és la pau. Molt, molt bonica aquesta frase. I moltes altres, parlant dels refugiats, dels que són obligats a deixar casa seva.
Efectivament. Hem vist molts gestos del Papa, saludat, refugiat. Realment, a la tarda ja se'l veia fatigat perquè ha saludat centenars de persones personalment. No? I bé, una anècdota és que vam agafar el tren a 6, estava just a la cerimònia i tot el bar de l'estació la gent anava seguint fil per randa la transmissió de televisió. I, és un país molt catòlic en aquest sentit, però que el papa francès, que realment és un líder mundial.
Bé, el rellotge mana, però moltíssimes gràcies per haver pogut connectar finalment amb nosaltres, mossèn Jaume Aymar. Ja tindrem ocasió de reflexionar més tranquil·lament quan torni. Una abraçada. Nosaltres aquí hem recollit aquestes declaracions en el diari del papa. Adéu-siau.
Amb molt de gust. Adéu. Bona nit.
Bona nit. Bé, i us recordem el resultat de l'enquesta, ja per acabar. Quina sensació us produeix la corrupció política amb el cas Rita Barberà i altres? El 46% heu dit indignació amb un sistema partitocràtic massa degradat, un 38% necessitat de compromís per acabar entre tots amb les pràctiques de corrupció i un 15% desconfiança en els partits polítics i en les institucions. Després, al final de l'informatiu, us anunciarem la pregunta.